Continuem ja una mica per anar acabant. I comencem l'última intervenció de la sessió i de la jornada d'avui, que corre a càrrec de Xavier Roger. El Xavier ens presentarà iniciatives dels museus per connectar amb els seus públics en temps de pandèmies. Recordeu, ahir us deia que la Conxa inaugurava una mica aquesta línia que no és habitual a les anteriors jornades en termes d'analitzar propostes i que hem incorporat una mica per donar resposta a aquesta situació excepcional en la que vivim. En aquest cas, el Xavier és el que continuarà aquesta línia de la Conxa. Aleshores, us presento una mica el Xavier, tothom el coneixem, és professor d'Antropologia Social i Cultural i del Màster en Gestió de Patrimoni Cultural i Museologia a la Universitat de Barcelona. Ha portat a terme diverses recerques relacionades amb el camp del patrimoni cultural i museologia, especialment en el camp de museus de societat, museus locals, patrimoni immaterial i museus de memòria. Ha impartit docència i cursos i conferències en nombroses universitats i museus de diferents països en relació a museus i patrimoni i també ha realitzat i realitza projectes de gestió patrimonial i comissariat de diverses exposicions. Xavier, quan vulguis.
Bé, doncs molt bon dia o molt bona tarda, depèn de com mirem el dia. Moltes gràcies per haver-me convidat en aquestes jornades. Ara és el final i, per tant, ja s'han dit moltíssimes coses i sempre doncs, és una dificultat afegida doncs, acabar i tancar les jornades perquè és difícil doncs, poder dir noves coses. Dir també que quan va rebre l'encàrrec un bon dia, que en Toni Laporte em va trucar o em va escriure, no sé, ja no recordo, però sí, em va contactar, doncs molt alegrement vaig dir que sí, però després vaig dir, Xavier, vaja embolic t'has ficat, no? Per dos motius, no? Primer, perquè estem en una situació de tal incertesa que és molt difícil aventurar i fer propostes o fins i tot inventariar iniciatives, no? I segona, perquè em va dir, doncs, tu no parlis de les iniciatives digitals, sinó parla de les iniciatives doncs, en públic, de la recuperació, entre cometes, de públic. I si un doncs, busca i ha llegit doncs, les dinàmiques dels museus, doncs, veurà que hi ha, doncs, nombroses experiències doncs, de digitalització que s'han fet durant el mes de confinament i n'hi ha molt poques que tenen a veure doncs, amb la nova situació en què estem o estarem, no sé en quin moment doncs, podem qualificar doncs, en aquest sentit. Per tant, clar, hem de moure doncs, amb una espècie de gestió de la incertesa, no? I aquesta doncs, és el que tots ens trobem doncs, en la dinàmica dels que estem els que esteu en museus, no? I que estem en tots els sectors de la vida. Tots ens movem amb una certa incertesa i això probablement ens afecta tant o més que les pròpies mesures sanitàries, que la pròpia situació doncs, en què estem vivint. Jo contemplaré la meva exposició en quatre grans apartats, perquè em sembla necessari, en primer lloc, contextualitzar on estem ara exactament. En segon lloc, què podrem aprendre del passat, de les experiències i d'una mica doncs, de les reaccions dels museus en temps de pandèmies i en temps de crisi. En tercer lloc, contemplar alguns escenaris imprevisibles, he titulat aquí, no previsibles, perquè no sabem, que poden portar reaccions molt diverses del museu de com estarem en els propers anys. I en quart lloc, i amb més extensió, quines són algunes de les iniciatives o estratègies i accions que són possibles doncs, desenvolupar durant aquests anys o durant aquest temps que estem vivint. Primer, on som? Bé, en certa manera hem viscut o estem vivint una situació que podríem dir doncs, una òpera en tres actes. No sé si una òpera tràgica, una òpera còmic, més aviat tràgica, però una òpera en tres actes que llavors fa que els museus estiguem en situacions o estiguin arreu del món en situacions molt diverses. Una primera, que tots hem patit i que segueixen vivint molts museus confinats o tancats. Una segona, en què els museus han anat obrint, però amb moltes restriccions i amb una certa frustració per la no recuperació ràpida doncs, en públic, com es pensava doncs, que seria. I una situació de nova normalitat que s'està vivint en molt pocs museus en el món, però que ja comença a existir i que ens permet veure una mica cap on podem anar. La primera qüestió, la primera situació que tots vam viure, un 12 de març, un 13 de març, de cop i volta ens trobem confinats, ens trobem tancats. Els museus experimenten una sensació no viscuda des de fa molts anys enrere, que uns dies, unes setmanes, finalment uns mesos, tots els programes queden tancats. Sense públics presencials, la primera reacció és de desconcert, la segona és de resistència i la tercera, doncs molta creativitat digital que ha comportat posar a la xarxa milers i milers d'iniciatives molt interessants i un esforç de molta creativitat doncs part de totes les institucions dels museus. Però no ens equivoquem. En aquest moment, en molts països, els museus estan encara en aquesta situació. Nosaltres l'hem passada, però a part de museus que han tancat voluntàriament doncs, perquè no poden obrir per raons financeres, però en molts països del món segueixen, i precisament aquells països que són més creatius, no? I això dificulta una mica el que jo pugui presentar de les iniciatives, que inventari d'iniciatives que esperen, segueixen o han tornat a tancar amb un segon confinament. A Itàlia, a França, aquest és un mapa que podeu trobar a internet de l'Observatori de NEMO, de l'Organització de Federació de Museus Europeus, i que indica la situació, és d'ahir, que es troben els museus. Veureu tots els que estan en vermell estan directament tancats, els que estan en taronja estan tancats amb algunes restriccions o depèn, i per tant veureu que França, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Lituània, Suècia, Regne Unit, Irlanda, estan tancats, i si miréssim altres parts del món veuríem el mateix doncs, en Canadà, per exemple, i en molts llocs dels Estats Units. Per tant, la situació de confinament no s'ha acabat. I ningú ens diu que amb una tercera onada no tornem també en el nostre país doncs, en aquesta situació i hem d'estar doncs, preparats psicològicament perquè això es dona. És més, a França i a alguns països doncs, fins a passat festes no obriran els museus, fins a l'11 de gener en concret a França. Al segon moment es produeix una obertura amb algunes restriccions, moltes restriccions, que configura un nou paisatge dels museus que gairebé en alguns casos semblen hospitals. No? O sigui, control de temperatura, amb tot de mesures doncs, sanitàries, restriccions, etc. Aquesta obertura, ja s'ha dit doncs, per algunes enquestes, doncs, ha comportat restriccions de públic, però el principal problema no ha estat que el públic doncs, hagi estat baix per les restriccions. No? El públic és que està reduït perquè la resposta doncs, entre el públic, no, ja s'ha dit suficientment i no vull insistir, però entre el públic turista que no ha anat als museus i el públic local que tampoc no ha tornat en la mateixa mesura doncs, que podria haver tornat, genera doncs, una situació d'incertesa i de dir què fem, reprogramem, no reprogramem, quines accions prenem, doncs, quin és el futur doncs, que podem viure, etc. No? I ens trobem arreu del món doncs, en situacions en què hi ha no només aquests controls sanitaris, sinó que hi ha una cosa pitjor, una incertesa que porta que algunes institucions com l'ICOM, la UNESCO, hagin pronosticat el tancament o l'amenaça de tancament, i que no és broma, perquè ja s'està produint arreu del món situacions d'aquest tipus, tancament definitiu d'alguns dels museus, inclús als Estats Units es parla de més, es parla d'un de cada tres o cada quatre. I, per tant, doncs, aquesta situació de retorn es fa en base doncs, a molta incertesa. En alguns països, molt poquets, estem instal·lats o estan instal·lats ja en una nova normalitat. Pràcticament només alguns països d'Àsia. Pràcticament, doncs, sobretot Xina. Penseu que a Xina van començar a obrir els museus el 13 de març. Si us sona és quan aquí van començar a tancar. Per tant, tenen molts mesos més d'experiència i tenen moltes més retorn a la normalitat. Normalitat sempre entre cometes. Però, en tot cas, s'ha produït una certa normalització. El públic ha retornat als museus, no en els mateixos percentatges, però no en pèrdues. Una mica és molt difícil doncs, tenir xifres doncs, que està passant doncs, exactament a Xina, però per lo que parla una mica els comentaris de premsa estan arribant a proporcions de gairebé el 70% del públic que tenien abans. Incideix molt que el turisme interior xinès és molt potent i, per contra, el turisme exterior era molt baix. Per tant, no han arribat a la plena situació d'abans, però, en tot cas, la situació s'hi aproxima. Això sí, amb moltes mesures sanitàries i amb uns canvis molt ràpids en les polítiques museístiques. Tenim una imatge de Xina com, un, com la imatge de país de còpia, però no, Xina, els museus, és un lloc dels, en aquest moment dels que estan reinventant més models i s'estan donant més estructura. El que està passant als museus allà és, això és Japó, però és un cert retorn doncs, a la gent doncs, als museus. Al Japó l'afectació ha estat molt més elevada, però també els museus estan en una certa normalitat, però l'afectació no van obrir més tard i l'afectació és també important. Però les imatges de visitants són doncs, importants, no? Les imatges que ens arriba i per la informació. Sí que hi ha dos canvis doncs, que cal assenyalar. Primera, que s'ha insistit molt doncs, en les polítiques i en els elements de relació al Covid. Tant ràpidament doncs, exposicions, accions de propaganda, si voleu, però exposicions que fan referència al Covid amb molts elements. I segona transformació és que els museus s'han reobert, però la part en línia que havien creat el gener i febrer, que va ser molt important també, de fet va marcar la pauta del que després ha passat aquí, doncs continua. I, per tant, hi ha en aquest moment una fusió entre els públics presencials però la continuïtat de les exhibicions o les exposicions en línia que han marcat doncs, una frontera important. Segona qüestió, què ens ensenyen les crisis anteriors? Val la pena, per l'hora de veure accions, doncs, iniciatives que podem portar a terme, què ens ensenyen les crisis anteriors? Les pandèmies, deixant de banda les molt llunyanes, no? Només les que ja teníem museus, no? Però ens ensenyen que a curt termini la reacció del públic una vegada superat la pandèmia és d'eufòria i, per tant, els museus es van recuperar molt ràpidament. A mig termini es van produir canvis en els hàbits socials i en les pautes de consum cultural. O sigui, les maneres de visitar cultura, etcètera, etcètera, salvant totes les distàncies, tots els anys transcorreguts, es van produir, i jo crec que ara doncs, també està passant o passarà, canvis en els models arquitectònics, en la configuració dels museus van inaugurar nous models i estereotips arquitectònics, els museus es van abocar en algunes crisis pandèmiques molt ràpidament doncs, a interessos i a parlar de les pandèmies i a llarg termini, i això és menys positiu, es va constatar que les prioritats socials eren altres i va portar etapes de llarga crisi doncs, en els museus, amb reformulacions del concepte de museus i llargs debats teòrics doncs, sobre el que havia de ser els museus. Per exemple, la pandèmia de tuberculosi el 1900 doncs, el museu va generar ràpides reaccions. Aquesta pandèmia, estem parlant de pandèmies que van ser fortes realment i que també van originar una mortalitat elevada o més que l'actual. No? Aquí veieu la cua d'escolars amb una exposició que es va fer al Museu d'Història Natural el 1909 en relativa doncs, a com havia afectat la pandèmia, en aquest cas doncs, la tuberculosi. No? I va ser una exposició en 3 anys amb una gran afluència de públic i els museus, no només aquest, es van abocar molt a parlar d'aquest tema i així van anar recuperant part del públic que havien perdut. La grip espanyola del 1918, aquí veieu una imatge icònica d'un museu reconvertit en un hospital de campanya, ara no l'hem vist, aquesta imatge, però a la Art Gallery a Califòrnia, no, en què es pot apreciar doncs, aquesta utilització dels museus, que va provocar un allargament, doncs, una ràpida de gent que va deixar d'anar als museus durant molts anys i va costar molt doncs, la recuperació de públic. Les grips asiàtiques i de Hong Kong van afectar molt menys, malgrat que la mortalitat doncs, són molt elevades, però sí que va afectar doncs, a la vida quotidiana i va obrir debats no, similars doncs, com el que ara s'han doncs, viscut, no, en certa manera, sobre la procedència del virus i missatges doncs, que assenyalen una mica doncs, aquesta percepció social del risc. I per últim, l'epidèmia de la sida o això molt més recent i que molts de nosaltres doncs, ja vàrem viure, va ser, la reacció dels museus va ser molt lenta o inexistent. No? No va ser fins molt després que es va constituir un consorci americà doncs, per fer exposicions al respecte doncs, del tractament doncs, de la pandèmia i aquí en aquest sentit doncs, es va produir doncs, molt més tard fins que no es van fer exposicions, en concret la primera doncs, a Filadèlfia i després molt més tard doncs, hi ha accions que hi ha hagut de creació de museus específics. Un altre aprenentatge que podem veure és què ha passat després de les crisis econòmiques. A nivell financer, en totes les grans crisis econòmiques, des del 29, la provocada després doncs, de la Guerra Mundial, o la provocada especialment que tots hem viscut el 2007, no, han comportat reformulacions de l'aspecte del finançament, la disminució del finançament públic i privat, perquè hi ha hagut doncs, iniciat d'altres prioritats socials que s'han endut doncs, els nostres recursos. I a nivell de públics també hi ha hagut i es poden constatar canvis en els públics amb disminució però, o increment, depèn dels tipus de museus, però recerca de nous públics. I també ha comportat canvis a nivell del concepte de museu. No és gratuït a tots els debats que hi ha doncs, en el si de l'ICOM sobre la definició del concepte de museu. Té molt a veure perquè és herència no, de la reformulació del concepte de museu després de la crisi del 2007 i tot el que ha comportat. En tot cas, també ha generat aquesta reformulació dues tendències antagòniques que ara vivien en el si dels museus. Una idea molt clara de recuperació i de anar cap a una museologia social, però alhora moltes pràctiques doncs, de museus, diguem-ne liberals, que han viscut doncs, dels ingressos i de tot el que ha portat doncs, el turisme. En tot cas, podríem aquí parlar doncs, efectes en la Gran Depressió que van haver-hi, a la Guerra Mundial amb el tancament de museus, o aquest home doncs, que cremava una obra d'art, el director del Museu d'Art Contemporani de Casoria, en protesta en la darrera crisi per obtenir el finançament no, del museu, en va haver de cremar dos o tres, crec, que al final doncs, en va sortir i va obtenir doncs, una recompensa. Però en tot cas, totes les crisis, totes les pandèmies han afectat d'alguna manera i fortament els museus. Com afectarà doncs, el Covid? És molt aviat encara per dir-ho. Hi ha moltes incògnites i jo demanaria molta prudència en qualsevol anàlisi que fem doncs, sobre el que ens espera al futur. Inclús sobre les accions que hem de portar a terme. Siguem molt prudents en qualsevol acció que vulguem portar a terme perquè no sabem moltes coses de com serà la reacció del públic, quins ingressos tindrem, quines conseqüències doncs, comportarà la societat, quines pors i quines elements hi haurà, com es configurarà el sistema escolar, etcètera, etcètera. Per tant, doncs, cal molta prudència aprendre del passat i veure aquestes situacions. Tercera qüestió, uns escenaris imprevisibles, absolutament. Imprevisibles del tot. Hi ha variables que poden influenciar en com ens haurem de comportar i com serà el futur dels museus a nivell immediat, a mitjà termini i a llarg termini. Depèn de com se solucioni la pandèmia, quan arribin més o menys aviat les vacunes, de com es recuperi el turisme o canviïn els hàbits turístics, com canviïn els hàbits culturals, de consum cultural, perquè inevitablement doncs, hi haurà canvis, l'impacte de la digitalització, si serà més o menys gran en funció del temps transcorregut, la capacitat imaginativa que tinguem als museus en noves ofertes i nous continguts, la situació financera i laboral dels museus, que pot ser molt dramàtica en molts aspectes, no? O també la capacitat de finançament públic i privat que puguin doncs, arribar als museus. Jo he dissenyat tres possibles escenaris que fan que en funció d'això puguem dissenyar accions que puguem portar a terme. Una primera, doncs, d'efectes mínims. I efectes mínims em refereixo a una solució de la pandèmia a partir de la primera solució, no definitiva, a partir de la primavera del 2021, abans serà totalment impensable, que comportaria una reducció en el turisme internacional i domèstic, però que aniria recuperant-se en dos o tres anys i amb unes perspectives doncs, de turisme de proximitat que ha crescut ja, va haver una època d'or en l'estiu passat. una situació d'eufòria col·lectiva que pot ser que ens faci retornar a pautes de consum anteriors, a pautes de consum cultural, un impacte laboral temporal o parcial, les pèrdues econòmiques condicionarien les activitats, però l'impacte laboral seria, en certa manera, reversible, i amb una digitalització important, però que no afectaria la idea o essència del museu en tots els sentits, i que comportaria una lenta recuperació a partir de 2022. Això és l'escenari que jo entenc més positiu. En segon lloc, l'escenari segon, un impacte mitjà, s'allarga la solució de les vacunes, s'allarga la situació o la por social, fins a final del 2021, l'estiu que ve doncs, continua sent més o menys com l'anterior, la recuperació del turisme seria lenta i ja no arribaria a les dades anteriors, canvis doncs, ja en hàbits culturals, perquè la gent hauria passat ja molt temps en confinament, fent altres coses, provant d'altres maneres de vida, moltes que quedarien, un impacte laboral i econòmic important ja en els museus i moltes pràctiques museístiques que canviarien per la digitalització, que conviuria amb la presencialitat, però que ja seria, doncs, en tot cas, no un element substitutori, sinó que seria un element doncs, ja molt destacat o pràcticament igual que el presencial. El tercer escenari seria ja d'un impacte molt important. Si la situació no millora fins a més llarg termini, quan millora no vull dir només en termes de vacunes o en termes d'aquests elements, sinó també per les pors i perspectives socials, l'impacte econòmic, un decreixement del turisme internacional molt gran o molt important, un canvi radical en els patrons i hàbits de consum cultural que ens portin a que privilegiem molt el consum en línia, i d'altra banda, doncs, hi hagi una certa por o reticència d'anar a espais tancats i es prefereixin, quan sortim, doncs, anar a consumir-se a l'aire lliure. I això comportaria inevitablement una forta crisi en els museus, en tancament de museus, reorientació econòmica, personal, etcètera, etcètera, i amb una transició vers la digitalització i una dràstica reducció en el nombre de públics. El nombre de públics deixaria de ser al centre del museu i llavors cal trobar d'altres alternatives. Qualsevol previsió és difícil, però algunes coses semblen evidents. El públic que tindrem serà reduït, més o menys, però reduirem el públic. Els hàbits culturals canviaran, més o menys. El futur, en tot cas, passa per la combinació digital i presencial. La imaginació que ara tots hem abocat genera nous desafiaments i la gent voldrà veure coses noves als museus, un concepte de museu en transformació i efectes econòmics que en tot cas serà important. Però en tot cas una constatació, una cosa de quedar clara. El que estem vivint, res del que està passant és nou del tot. El que he fet és una acceleració molt ràpida de la història, de canvis i debats que ja hi eren en els museus. I per tant, aquesta qüestió doncs, em sembla important. Quart apartat, estratègies i accions possibles que es podem desenvolupar en els museus sense conèixer molt bé doncs, quins seran els escenaris, com he dit, però estratègies i accions que poden contemplar doncs, en la idea dels museus. He agrupat alguns dels exemples que ara us passaré amb algunes estratègies. Primer, sortir del museu. Els museus, ja això és una tendència que tenim de fa anys, però no esperem que... però que ara doncs, s'ha accelerat i és necessària, però els museus que han obert han adoptat molt aquesta estratègia. Tots els exemples que diré, sé que a Catalunya n'hi ha molts, però no seran de Catalunya. Precisament per no deixar-me en cap doncs, de Catalunya, seran totes de l'estranger. No esperem que els públics vinguin. Cal anar directament on són els públics. Cal canviar la lògica que portem als museus, fins i tot portant objectes autèntics o reproduccions a fora dels museus, museus globo, si voleu, amb tot el negatiu que té la globo, però també amb el positiu que té d'acostar el producte, en aquest cas el museu, a fora. Algunes iniciatives o exemples, el Rijksmuseum, per exemple, doncs, amb unes reproduccions de mida natural de l'obra més emblemàtica del museu, està fent un tour que va començar per la residència de gent gran que havien patit la Covid i allà doncs, les porten, fan doncs, tallers, etcètera, etcètera, i les deixen un dia, no?, com portar fora l'art. no? Tot un muntatge doncs, mòbil en què el museu surt de les seves parets. No? La gent no pot sortir de les residències, en aquest cas doncs, bé, el museu va a les residències. Ara ho estan fent també en hospitals. Instal·len aquestes obres, reproduccions en hospitals i d'alguna manera apropen a la gent que estan patint més en aquestes qüestions. No és una cosa nova d'aquest museu. Tots sabem que aquest museu ja fa temps doncs, que inicita accions d'aquest tipus, com la famosa promoció, la reapertura al Rijks Museum, aquella happening, o aquella performance, perdó, que es va fer doncs, en un centre comercial, que és, jo crec, una de les coses més aconseguides en màrqueting i promoció del museu. Segona estratègia, descentralitzar els museus. Portar els museus a les places, als centres comercials, a les escoles, als aeroports, als bars, als cafès. És fer-los sortir una mica i sortir el mateix, per la mateixa lògica que l'anterior. Museus nòmades, si voleu. I amb aquesta tendència també els grans museus haurien de ser servidors d'exposicions que vagin als petits museus i que, per tant, la seva obra, part de l'obra, els seus conceptes vagin doncs, als altres museus. Museus ambulants que ja existien en un cas com aquest del Quebec i que ara, doncs, durant l'estiu passat i al setembre, doncs, està circulant doncs, per Quebec. No? Fa anys ja el Centre Pompidou Mòbil, no? En aquesta iniciativa de desplaçar doncs, el Centre Pompidou. Tots coneixem la creació de museus en aeroports, doncs, com aquest d'Atenes, o Amsterdam, en fi, experiències doncs, en Piribus, no? Que circulen d'alguna manera, o també el que deia, els grans museus nacionals produeixen exposicions pels altres. L'exposició Nosaltres i els altres sobre el racisme, al Museu de l'Home de París, una exposició doncs, ja concebuda el 2017 i que va ja començar a circular prèviament en formats que van de 100 a 1.000 metres, no? I per tant adaptació en cada cas, que contempla preguntes fonamentals sobre el racisme i que ara encara està circulant, com per exemple aquesta va coincidir amb la plena pandèmia al Museu de la Memòria a Xile. Tercera estratègia, portar els museus a les escoles, titulat com Museus Amazon. No? Les escoles tampoc no vindran durant molt de temps. No ens enganyem, no és que no vulguin venir. Volen venir, evidentment, però les escoles han tingut un gran èxit de poder sobreviure i poder estar obertes, però no arrisquen perquè hi ha dificultats de transport, dificultats de viatge, etcètera, que compliquen la vida i això persistirà durant molt temps, no ens enganyem. Per tant, doncs, cal replantejar l'activitat didàctica dels museus amb monitors que són els que es desplaçaran i no els nens que es desplacin. I, per tant, això es pot jugar en complement i interrelació d'espais virtuals. Molts museus estan doncs, ja desenvolupant aquestes accions d'aquest tipus. Els museus estan tancats en alguns països com França, però les escoles estan obertes. Què més doncs, com iniciatives doncs, com aquesta del Museu de les Confluències o iniciatives doncs, del Museu des d'Herbes de París, d'en Votrecol, o iniciatives doncs, molt diverses doncs, que totes van en el mateix sentit i que comporten doncs, portar, o el mateix Louvre, no? Comportar doncs, tallers didàctics que es mouen i se'n van a les escoles en lloc d'esperar que el nen vivi. També en el món anglosaxó, a Darlington. No? Quarta estratègia, donar una ràpida resposta a la pandèmia. S'ha debatut molt si els museus ara el que haurien de fer és deixar de parlar de la pandèmia perquè, en certa manera, el més interessant seria no parlar-ne i donar al públic d'altres coses. Però tenim una necessitat de que es parli d'aquestes coses. No? I s'han fet moltes iniciatives online, i els museus catalans n'han fet moltes, però ara doncs, tocarà en el propi museu actuar molt ràpidament parlant de la pandèmia des de la perspectiva de la ciència, l'art, els problemes socials, etcètera, documentant no només documentar la pandèmia, sinó ja passant a l'exposició, amb una pràctica de la museologia col·laborativa que aquí tothom pot aportar doncs, elements de la seva quotidiana. A Xina van començar això ja des del moment de l'apertura dels museus el 13 de març. Accions en hospitals, accions doncs, en què es van fer doncs, imatges dels herois, els metges, que se'ls van fer doncs, com el Museu de Zhejiang, quadres o amb artistes que van realitzar quadres doncs, amb totes les persones mèdiques, doncs, no totes, sinó el personal mèdic que havia col·laborat, exposicions doncs, tant d'art com d'altres qüestions, o ja fins i tot obertes exposicions com a museu anti-Covid, no? A Wuhan, precisament, on va començar tot, no? En què recullen tots els testimoniatges doncs, del que ha passat i que, en certa manera, doncs, hospital de campanya, etc etc. Un petit museu a Japó, el mateix. No? Hi ha l'exposició virtual sobre aquests, perdó, presencial sobre aquests elements. No? I altres grans museus estan en la mateixa línia. El Museu Nacional d'Història, doncs, Natural History de New York, ja té plantejada una exposició sobre les epidèmies. El virus connecta el món, el nostre món, interessant doncs, la definició o l'element. I molts i molts, molts museus doncs, que trobareu a l'European House History a Brussel·les que plantegen doncs, accions com el MAS Museum a Anvers, no? Una exposició sobre objectes de la vida quotidiana, com aquestes pancartes, és un excel·lent museu doncs, de societat, o el Museu Postal a Berlín, museus de tota mena. Això són unes instruccions fetes per persones grans, no? Que algú li va fer de com funciona un iPad. No? En aquest sentit, tot objectes de la vida quotidiana, el Museu de la Vida a Balona, a Lieja, la vida sota el Covid, no? Amb objectes, no ens fem petons, però el cor hi és, no? O aquesta iniciativa molt interessant i divertida dintre de la tragèdia, que és Koronski Humor, humor del coronavirus, com el nom indica, el Museu d'Eslovènia. És un museu molt creatiu, molt petit, però molt creatiu, i que va posar acudits pel carrer de les relacionades doncs, amb la pandèmia i que després d'això n'ha fet una exposició doncs, presencial. No? O el Museu Viena doncs, sobre objectes de confinament íntim. Ja això ja estem en un grau, no estem amb iniciatives online, que moltes van començar, no? Sinó com un passi a l'hospital, com un quadre de tasques domèstiques, en fi, etc. Cinquena estratègia. Hem de crear museus plurals impertinents. No només he dit parlar ara de la pandèmia, però això ho podríem dir a molts altres temes que en aquest moment doncs, estan sobre la taula. Convertir-lo en lloc doncs, que sigui en el centre del debat social. Analitzant les situacions, ho recomana molt i com, analitzar i identificar les situacions actuals que preocupen a la societat i convertir els museus en elements impertinents. Durant aquest temps hem viscut doncs, un altre gran debat universal que està afectant molt els museus, que és el total fenomen doncs, del racisme als Estats Units i que ha sacsejat Europa. Això ha fet qüestionar els museus. Això ha fet manifestacions, que hi hagi manifestacions davant dels museus, com a Filadèlfia. La gent es manifestava davant dels museus perquè considerava que els museus eren elements colonials. No? I els museus han hagut de reaccionar ràpidament, no només recollint col·leccions sobre aquest tema, sinó també creant ja exposicions que s'estan doncs, ja en procés de creació, com el Museu Afroamericà de la Smithsonian, a Washington o d'altres. No? En tot cas, això origina un nou debat de descolonització dels museus, que comporta la devolució de peces i d'obres doncs, que inevitablement o afortunadament, depèn aquí les interpretacions, seria un debat molt llarg, però que han començat doncs, en el si de molts museus europeus i que nosaltres encara estem molt lluny d'aquests debats. Qui diu això diu moltes altres accions. Depèn del país. El Museu de la Memòria es va començar a convertir en un centre doncs, de repartir alimentació per persones doncs, que eren víctimes de la violència, no? Que havien estat víctimes de la violència i que llavors doncs, era una actuació comunitària. Sisena estratègia. Museus més locals. Em dic museus més locals, tenint en compte, uns museus són ja absolutament locals, uns altres tenen el 90% de públic turístic. En tot cas, la recuperació del públic local, per les previsions que llegia abans una enquesta de França, serà més lenta que no fins i tot la turística. Però a llarg termini serà més eficaç. Serà més lenta perquè no serà probablement tan ràpida i perquè la gent doncs, té unes precaucions i unes pors. Clar, ens planteja la qüestió de com recuperar els públics locals. És una qüestió essencial. Sobre això no hi ha tampoc receptes màgiques i depèn de cada museu, però convèncer de la seguretat de la visita, però fer museus més didàctics, temes pròxims, i repensar les activitats en funció de la nova situació. En lloc, molts museus no fan visites interiors guiades, els museus que estan tancats a França no fan visites, bueno, en aquest moment no, perquè hi ha un confinament total, però no feien visites guiades a l'interior, sinó a l'exterior. no l'edifici, sinó les ciutats, en llocs doncs, que tenen a veure la dinàmica del museu. Tots els museus s'han plantejat ser més locals. El Van Gogh, un museu amb gairebé 90% de turisme, s'ha fet, o està fent una aposta important en aquest sentit, de com recuperar. I està clar, diu, tindrem menys públic, però ha de ser sobretot el públic local. Una qüestió important és que el tema de la seguretat, però la seguretat ha d'anar acompanyat que el museu no semblin hospitals. Hem ja de dissenyar artefactes que siguin molt més imaginatius per la preservació de la salut, del públic, etc etc. No aquestes màmperes doncs, de plàstic doncs, que tots tenim i que inevitablement hem hagut de posar perquè això ja no serà una acció provisional, això ens durarà molts anys. En tot cas, les mesures es convèncer el públic és un element central perquè el públic doncs, tindrà por. I, per tant, doncs, ja cal anar a formes arquitectòniques, com aquest del Museu Nacional de Belles Arts a Quebec, en què per la situació, la circulació del públic, ha creat aquest espai de manera que el públic circula en una direcció i sembla una arquitectura doncs, ja plenament integrada i no doncs, amb una arquitectura doncs, molt provisional i efímera com encara tenim doncs, els nostres museus. Setena estratègia, generar experiències. És bàsic. Els museus han de ser llocs d'experiència perquè la visita ja probablement no n'hi haurà prou, hi ha molta demanda o iniciativa en aquest sentit. Caldrà incrementar molt les activitats, reduïdes, evidentment, familiars fins i tot individuals. No? Els museus hauran d'aprofitar, els museus locals doncs, ubicats en zones doncs, en què tenen un turisme de proximitat i experiències, amb aliança amb productors locals i, per tant, doncs, ultrapassar les barreres del museu, museus d'experiència, no? La Federació d'Ecomuseus, Economuseus a Quebec, no? Insistim molt doncs, en crear iniciatives turístiques aquest estiu amb territoris, amb els seus territoris, amb els seus petits museus i amb experiències que ens donguin, no? O el Museu de l'Aire Lliure, Arnhem, doncs, ha reforçat molt el que ja tenien d'activitats reduïdes, doncs, en tallers, no? Que un s'hi apunta i hi ha una clara aposta en aquest sentit que no tindrem tants visitants, sinó gent que anirà a consumir experiències. Si voleu ara el Museu de l'Aire Lliure de Dinamarca, doncs per Nadal. Aneu a fer una experiència al Nadal. Una bona idea ara que el Nadal no es celebrarà tampoc doncs, de parlar. I anem acabant amb les estratègies. Una vuitena estratègia, una visita més humana. Convertir els museus en petits cafè. Introduir aquells elements que fan més específica i personalitzada la visita. Reconvertir els guies, que hi ha dificultats per grup amb mediadors que estan a la sala i que van complementant explicacions d'aquelles qüestions, d'allò que suggereix l'obra. O possibilitat d'interactuar abans i després de la visita per generar visites a la carta. Hi ha una qüestió que no sé com gestionarem tots plegats, però quan el confinament hi ha hagut tanta i tanta imaginació desbordant que ara serà difícil tornar a la situació actual. I, per tant, doncs, hem obert la nostra intimitat. Els treballadors del museu i treballadores han parlat des de casa. Pues ara jo també estic parlant des de casa i esteu veient les meves prestatgeries, les interioritats, la imaginació. No? Serà una qüestió doncs, que caldrà desmitificar els museus. El Museu de Belles Arts de Montreal doncs, ha canviat a les visites guiades per mediadors que estan en diferents llocs ubicats i van parlant doncs, sobre les obres al públic que està. Museu de Pont-Aven, reencontres amb visites familiars abans del tancament, perquè ara estan en un segon confinament, no? Tot i que ja preveuen activitats que finalment no es podran fer, no? Trobades familiars. La insistència amb els nens és bàsica. Molts pares no saben ara què fer amb els nens perquè s'han reduït moltes activitats. O jocs exteriors doncs, en la visita al museu, doncs, com aquest al Museu de l'Armée a França, no? Que fa possible doncs, aquesta activitat. I novena estratègia, combinar la presencialitat i la virtualitat ens sembla essencial. Jo crec que anem cap a un museu, que no sé si l'etiqueta és correcta, una paraula físico-digital. Un museu que combinarà el físic i el digital. Els continguts digitals fan anar més gent al museu és un debat que hi ha, però ja no ho hem de plantejar en aquests termes, sinó de combinar els dos mons. Visites online que continuaran després presencials i al revés. Visites doncs, a National Gallery, no? En que pots doncs, comprometre doncs, amb demanda un film i després doncs, continuar-lo durant l'exposició. I ahir plantejava la Conxa de la necessitat d'ella en termes de competència. Jo ho veig més en termes d'aprendre reaccions que estan fent algunes multinacionals, que no ens agraden gaire, evidentment, però multinacionals com en aquest cas doncs, Amazon, no? Amazon Experience, que ja t'ofereix en línia un catàleg d'experiències per poder-les fer presencialment quan es pugui i virtualment. No? En tot cas, doncs, depèn d'una mica doncs, que tenim doncs, un i parles, visites doncs, a llocs artístics, visites a museus i mireu les ofertes que comporten, no? D'alguna manera, doncs, en petit grup, no? Que sigui. No? I això comporta una nova dimensió que forçosament hem d'aprendre o hi ha gent que diu millor aliar-nos, no? amb aquestes plataformes, depèn de l'oposició. Lo mateix, perdó, aquesta última no és Amazon, sinó que és Airbnb. Airbnb té quantitat d'apartaments i pisos i llocs buits. Tots hem criticat Airbnb doncs, pel fenomen de massificació turística, però ara ofereixen online. Primer, amb la idea que després siguin presencials, experiències en què tu pagues una petita quantitat, 5, 6, 7 euros, i amb un grup reduït per Zoom. Llavors, persones doncs, et fan una degustació, et fan una anàlisi de llegendes, t'expliquen llegendes del seu lloc, t'expliquen aspectes artístics i, evidentment, la majoria són aspectes lúdics. La combinació presencial és bàsica entre lo presencial i l'online. Els museus jo no crec que deixin de ser presencial ni molt menys. Tenim sort respecte d'altres mons. No? Una experiència, per exemple, doncs, el Museu de les Confluències, una experiència ja fa 3 anys, però que rescatem, l'exposició sobre les sabates, unes col·leccions de sabates a través de la història, i el que va tenir més èxit d'aquella exposició és que la gent se retratava les seves sabates i després això apareixia en l'exposició, amb el que va portar molt públic, que anaven a veure, en certa manera, com eren exposats. L'esquema que jo crec que hem de tenir present és que abans el museu estava presencial amb un complement digital, durant el confinament van trencar la dinàmica i ens van fer absolutament digital, i en el futur, jo crec que en el futur, hem de parlar que en dos mons conviuran, no inevitablement, sinó afortunadament, no? I el que es tracta és d'aprendre una mica del que ha passat en d'altres sectors socials, d'altres consum cultural i veure què ha passat amb el consum. No? Els diaris, doncs, per exemple, la música, etcètera, etcètera. El museu tenim la sort, jo crec que podrem sobreviure més lo presencial més que no altres sectors culturals, però en tot cas amb aquesta aliança doncs, que la gent el que vol és aquest sentit. I conclusions, i per acabar, una sèrie doncs, de qüestions que ens remarquen una mica doncs, tot el que hem estat veient. Primera, és molt típic i tòpic, ja sé que us posi doncs, això de calma, no? Però en tot cas és que hem d'anar a poc a poc. La transició cap al nou model de museus i les activitats que fer serà molt i molt lenta. I hi ha moltes incògnites encara per fer apostes decisives. I, per tant, jo recomanaria molta calma i és el que molts museus estan plantejant, perquè hi ha moltes incerteses encara que no sabem quan durarà. No sabem tampoc com acabarà triomfant molts aspectes de les tecnologies. Recordeu les glasses, les ulleres del Google, no? Aquestes ulleres ja no han passat a la història i molts altres artefactes. Això és una foto d'un museu d'invents tecnològics fracassats. El segon és més de jutjat de guàrdia. Era una cosa que intentava traduir els, i no és broma, intentava traduir doncs, quan els gossos borden, doncs, que intenten a través d'una connexió cerebral. Però, en tot cas, moltes de les tecnologies que hem aplicat als museus no han funcionat bé. I, per tant, doncs, molta prudència doncs, en aquest sentit de com anem incorporant. L'estratègia que deia digital i presencial. Crec que no ens passarà com al cinema, això és una foto d'una sala en què diu mireu cinema online, no? Perquè doncs, els cines jo crec que sí que viuran difícilment es recuperaran doncs, ja aquest sector, perquè la transició online està sent doncs, brutal. En els museus tenim la sort de que l'objecte té una càrrega emotiva important, que l'objecte té una càrrega doncs, important i hi ha uns espais que cal veure. Les exposicions continuaran, però hauran inevitablement de canviar del tot. Més probablement doncs, més a partir de les col·leccions, canviar doncs, en el sentit això que us deia de models descentralitzats d'exposicions doncs, que vagin cap a uns museus als altres. No? També l'exposició, cal dir que les exposicions, en contra del que a vegades es diu, l'exposició és sumament ecològica en termes d'impacte, no? Evita que la gent es desplaci a determinats llocs. No? I, per tant, doncs, les exposicions continuaran, però haurem de canviar el nostre concepte expositiu. No només per falta de recursos, que també i sobretot, no? Sinó també per altres elements. No oblidem en cap cas la perspectiva social dels museus. No l'oblidem per dos motius. Primera, perquè és una de les raons de ser dels museus. Per tant, clar, quan estem parlant d'iniciatives, evidentment que hi ha la part econòmica, però els museus, doncs, aquesta perspectiva social convé doncs, no només oblidar-la, sinó amb l'ocasió de la crisi reforçar-la. Optem també per museus locals i territorials. Són, en certa manera, els que afronten i afrontaran millor la crisi, no tots, evidentment, però aquells que estan més consolidats comunitàriament perquè ja estan acostumats a resistir en pocs mitjans, això podria semblar negatiu el que estem dient, però d'altres bandes perquè són els més volguts doncs, per la població. Però aquest tipus doncs, de museus doncs, és important doncs, apostar decisivament per ells, amb recursos fins i tot, no fins i tot, amb recursos. La gran dificultat crec que tenim per davant és convèncer els ciutadans i el govern de la necessitat dels museus. Nosaltres tots estem convençuts, si no estaríem en aquesta sala virtual, de que els museus són l'hòstia i els museus és el més important que hi ha a la vida. Però la ciutadania no ho té tan clar. Jo sentia abans d'ahir en un taxi doncs, que una persona, no ho dic per qui era exactament, tot i que és una persona coneguda que deia als museus li importaven tres pitos, venia a dir, perquè eren llocs doncs, de mòmies i eren llocs doncs, fossilitzats i per tant ara hi havia altres prioritats. La dificultat, evidentment, això nosaltres hem de conversar, però hem de revertir. I és un repte quan hi haurà moltes necessitats, rescatar moltes iniciatives turístiques, rescatar companyies aèries, rescatar bars, restaurants, rescatar moltíssimes coses, inversió, evidentment, en sanitat, que aquí no ho discutirà ningú, no? Que incrementem doncs, la visió dels museus doncs, de la necessitat d'obtenir recursos. Estem ja en proporcions sota mínims. Esperem que no estiguem més mínims, ja sota zero, en certa manera. Setena conclusió, i vaig ja acabant, perdoneu que estic ja al límit dels tres quarts, la crisi implicarà condicions dures pels museus i pels seus treballadors. Serà el més dur de tota la crisi doncs, que estem vivint, perquè ja hi ha museus que han fet ERTOs, moltíssims museus, ja a la sala probablement hi hagi gent doncs, que no té les condicions laborals assegurades, hi ha expectatives, molts professionals joves amb dificultats, i haurem de veure una mica com es funciona. I la darrera pregunta, fins on estem, dues darreres preguntes, fins on estem disposats a canviar? Durant la crisi hem fet el tancament, una imatge d'un museu molt lúdic. Hem posat en línia jocs, hem posat en línia molts elements. Estem disposats també a canviar internament aquesta perspectiva del museu? Fins a quin punt doncs, no trairem doncs, l'esperit inicial del museu? Jo estic doncs, per canvi doncs, absolut en molts conceptes i en el comunicatiu, però fins a quin punt doncs, també ens ho permetrà doncs, els nostres professionals, els estudiosos, els investigadors del tema, etc. I novena conclusió, com es deia, doncs, algunes de les dades que ens han presentat abans i que coincideixen amb altres països, el públic vol tornar. Aprofitem-ho, perquè el públic vol tornar en general. Vol tornar perquè n'està cansat de tanta pantalla, perquè n'està cansat d'estar a casa, vol tornar doncs, per a sentir doncs, moltes d'aquestes experiències i, per tant, aquest és l'element més positiu que puguem tenir damunt de la taula i el repte està en gestionar-ho i en quines iniciatives fem perquè el públic sigui captat. I la darrera imatge, la darrera imatge, no?, que us volia mostrar. Sabeu tots que encara no s'ha descobert la vacuna de la Covid per museòlegs i museòlogues. Però, en tot cas, algun dia es trobarà i, en tot cas, serà una obra, una aportació d'una gran recerca col·lectiva que hem de fer entre tots, no?, per veure i posar en marxa aquesta vacuna que ens permeti superar aquesta etapa tan difícil que estem vivint i que ens permeti tornar amb noves energies renovades cap a la construcció del Museu del Futur, que és important, doncs, que tinguem present. Sé que serà difícil, sabem tots que ho passarem malament, que molta gent ho passarà, molts col·legues nostres ho passaran molt més malament, però, en tot cas, doncs, confiem que la vacuna, com ha passat al llarg de tota la història, arribi, la vacuna, en aquest cas, de noves receptes per superar la museologia i, com sempre ha passat, els museus, aquesta institució que tant estimem, puguin tirar endavant. Moltes gràcies i aquí acabo i perdoneu pel meu retard que he patit.
No, no, Xavier, no, cap retard. Moltíssimes gràcies perquè, bueno, tal quantitat d'informació, de moltes preguntes però també moltes respostes i això és molt d'agrair. Mira, la Teresa vol afegir algunes de les teves propostes, algunes de les teves de les iniciatives que has recollit en el cas de l'estratègia de treure fora el museu i suggereix que el Museu de Ciències Naturals de Barcelona porten el museu a les escoles bressol amb el niu volant i als hospitals amb el nat viatger. I que el nat viatger el porten també a les aules hospitalàries. Vull dir que
sí, també aquí insisteixo, coneixia aquesta iniciativa, però perquè ningú s'enfadés no he posat cap exemple aquí de Catalunya.
Vale, perfecte. Doncs, bueno,
aquesta iniciativa, com deia, moltes iniciatives s'estan fent doncs, ja a Catalunya.
Clar. L'Antoni Laporte et felicita per la ponència i pregunta, d'alguna manera em sembla que has respost en certa manera, en aquests escenaris presentats, com pot evolucionar la tendència iniciada els últims anys cap al Museu Social i al Museu Participatiu? Jo afegiria les servituds a què ens obliga la pandèmia i que sembla que ens obligarà durant un temps, impactarà d'alguna manera en aquesta estratègia que tu planteges com a estratègia de futur?
Sí, a veure, com deia, moltes d'aquestes coses que he presentat no en tenen res de nou. L'únic que ara s'han accelerat. Els museus participatius i col·laboratius és una tendència que en museus, doncs, a Croàcia, a Eslovènia, a França, a Canadà, doncs, s'estan donant, no? Museus que ultrapassen fins i tot els temes o àmbits convencionals, doncs, per crear noves col·leccions, perquè en el fons també hi ha la qüestió de com creem col·leccions del nostre món contemporani per les generacions futures, no? Doncs, clar, aquí, evidentment, jo crec que s'accelerarà per tres motius. Primer, perquè són exposicions bastant agraïdes i participatives i la gent hi va, almenys en l'etapa de l'elaboració, i participen en fer-lo, no? Segona, perquè són econòmiques de fer. No ens enganyem. Les restriccions pressupostàries que tindrem obligarà doncs, a una certa imaginació doncs, en aquest sentit. No? I tercera, perquè posen sobre la taula nous temes socials o nous temes que estan allà doncs, en aquesta idea. No? Sé que no tots els museus ho poden fer de la mateixa manera, perquè hi ha també la imatge social que tenen els museus. Alguns grans museus doncs, amb una imatge més de seriositat o amb unes grans col·leccions artístiques, no sé fins a quin punt doncs, poden llançar-se. Suposo que sí, que també, però en tot cas es deia fins a quin punt estarem disposats a fer iniciatives d'aquest tipus i a trencar barreres, no? Amb el qual no només tindrem la dificultat del públic, sinó que també tindrem de vegades l'oposició dels professionals o l'oposició dels investigadors doncs, que consideren que això és una bajanada.
Sí, la Montse Caballero ens diu el futur en part potser estaria en centrar-se més en el públic local. Potser caldria modificar els continguts per atreure i destinar molt més aquest públic de proximitat i dissenyar unes exposicions que evitin aglomeracions i facilitar el confort. També d'acord amb noves arquitectures, que no torni el turisme exterior en gran nombre, potser seria desitjable. El local i l'experiència són molt atractius. Una mica en la línia també del que t'ho explica.
Exacte, comparteixo una mica la reflexió d'ella.
Jo tinc una pregunta que m'ha vingut al cap sentint-te. És a dir, has fet un repàs força exhaustiu que ens mostra que no és la primera vegada que els museus, que la societat i, per tant, els museus, estem passant per una situació crítica. Això ha passat abans i, precisament perquè ha passat abans, els museus s'han mostrat o han deixat clar la seva resiliència. És a dir, s'han mostrat com a equipaments, com a institucions resilients. Avui, en aquest moment, amb aquesta crisi, els museus compten amb més recursos que mai altres crisis anteriors. I tanmateix, una de les teves primeres diapositives parlava dels tancaments imminents de molts museus al món. Aleshores, clar, la meva pregunta, si tens alguna reflexió al respecte, és: aquesta és una crisi molt pitjor que les anteriors o es tracta una mica de fatiga de materials en el cas dels museus? On queda aquesta resiliència? S'està quebrant aquesta resiliència? No sé, com
ho veus? Mira, és difícil, doncs, respondre, perquè molt poques disciplines socials fan prediccions de futur. Només són els meteoròlegs i els demògrafs, i les seves prediccions normalment, o molt sovint, s'equivoquen, doncs, tot i que cada vegada afinen més. Per tant, el que jo he fet avui és un exercici que, perquè m'ho vau demanar, però que és un exercici agosarat i que no hauria d'haver fet, no? I que espero, doncs, que l'audiència d'aquí no ho tingui en compte quan d'aquí un any les tendències que es donguin siguin absolutament diferents del que hem viscut, perquè no ho sabem. És que és molt difícil, no? Deia ahir, la primera intervenció de les jornades, deia, no recordo, deia, és molt aviat encara en termes de Alarinho per poder fer anàlisi de lo que està passant. O sigui, si és aviat per fer anàlisi de lo que està passant, més difícil és saber el que passarà en el futur. Per tant, qualsevol, doncs, predicció, doncs, no va. Però en respecte, doncs, a la qüestió que tu em preguntes, doncs, els ensenyaments de la història i del passat, evidentment, els museus sempre, jo crec que ja des de que jo tinc ús de raó, els museus han estat en crisi, no? O sigui, els museus han viscut una crisi permanent, amb etapes d'expansió, amb etapes, no? Amb la 29, la crisi del 29, que no va ser més que la conseqüència en part de la Guerra Mundial i de la pandèmia, els museus van començar una llarga, llarga, llarguíssima crisi que no se solucionarà fins a la nova museologia dels anys 60. La crisi econòmica última, que és la més immediata que tenim, no és exactament igual. En termes econòmics, hi ha gent que diu que és més dura, hi ha gent que diu que és menys dura, no ho sé, però si afegeix a banda de la crisi econòmica i la crisi de finançament públic, que pot existir, perquè sí que se'ns prometen, doncs, l'arribada de masses de diners d'Europa i que hi haurà, doncs, masses d'ajuda de museus, però no ens enganyem, la majoria seran per iniciatives, per innovació en els museus. No seran per mantenir el que tenim, amb el qual patirem molt, doncs, aquesta situació. Sí que hi haurà molt diners per fer iniciatives digitals, per sembla, no ho sé, però per mantenir el que tenim, que és el que, per assegurar, doncs, aquestes coses. Llavors, clar, si ja venim de la crisi del 2007, que vam estar tocats però no enfonsats, no, espero que ara seguim tocats, no? Per tant, hem de vendre una mica aquest. Clar, la crisi del 2017 va tenir dues tendències contradictòries, no? Museus que van refugiar-se més en l'aspecte social i museus que, per contra, van aprofitar l'onada turística, doncs, per expansió, no? Convertir-se en un model de negoci, poseu unes cometes, en uns són un negoci, en d'altres és un mitjà de supervivència, per poder arribar, no? Clar, però tampoc insisteixo, vull ser molt prudent, perquè tampoc no sabem què passarà amb el turisme. Potser la gent tindrà tantes ganes, doncs, que sortirem. De tota manera, si mirem la previsió de vols, en companyies que no pretenen, intercontinentals, que no pretenen tornar a volar fins a la tardor de l'any vinent. Per tant, doncs, clar, fan els seus números i les seves estratègies. Per tant, doncs, la recuperació turística serà molt lenta a nivell internacional. I això, els museus que han viscut això hauran d'anar a cercar, evidentment, doncs, públic local, molt més reduït i tal. I probablement vosaltres, ara ho dic així, no?, amb tot el carinyo, no?, però, bueno, ja no ho heu fet mai, no?, per l'Observatori, no ha estat un observatori que compti xifres i digui tants visitants, no? Però els observatoris més convencionals hauran de deixar comptar tantes xifres com a criteri d'avaluació del museu. I perquè no serà el nombre de visitors, no? El nombre de visitants, el que farà doncs, programar l'activitat. Hi haurà d'altres paràmetres. No? Clar, com avalues això si vas aquell doncs, que ens parlava del Museu de Ciències doncs, anant a les escoles o anant doncs, això? Com avalues no? aquesta qüestió? Per tant, també els criteris d'avaluació dels museus hauran de ser diferents i els rànquings per nombre de visitants hauran d'alguna manera relativitzar-se. Sempre amb prudència, perquè igual tornem a caure en una situació anterior, o potser fins i tot de reforces, que no ho sé, eh? Però bé, no tinc una bola de futur.
El Rai fa una pregunta que enllaça una mica en la teva intervenció anterior, que diu: aquesta centralitat en l'experiència i la participació no ens apropa a una dictadura del públic similar al de l'audiència, a la de l'audiència dels mitjans?
Bé, hi ha dos models o dues maneres d'entendre el fenomen museístic, no? Que no és el que vol dir la pregunta, no? Però encara potser doncs, no pensi que l'he mal interpretat, no? Però hi ha una manera de veure des de la nostra perspectiva com a museòlegs o com a historiadors de l'art o el que sigui, que oferim el que nosaltres tenim i qui vulgui ho compri o no, i hi ha una altra manera de veure-ho, que és doncs, contemplar-ho doncs, de la perspectiva doncs, de l'anàlisi d'aquelles qüestions que vol el públic. A veure, el museu tampoc no és ni serà mai un lloc que vengui globus i xocolatines i qüestions d'aquestes, no? Per dir una... Tenim una missió i venem, entre cometes, o oferim el que oferim, no? Per tant, clar, tindrà la manera que el que oferim és doncs, en aquests sectors especialitzats. Però així, de totes maneres, doncs, clar, caldrà contemplar. No crec que això sigui una dictadura. Fa coses que... Són coses que ja sento fa molt temps, no? Però penseu que la nova museologia, 1968-1970, ja deia que havíem de lluitar contra el museu elitista i que la Gioconda havia d'anar al metro. És una frase típica al maig del 68. Els museus són elitistes i cal que sortim i fem una oferta molt més popular, comprensible per tots els públics, perquè els museus són, sobretot, plataformes de comunicació i de divulgació de la ciència. També són instituts de recerca, també, però ja des de la museologia que es feia als anys 20 als Estats Units, figura central que era Boas, un museòleg central, no? Va sortir del museu per la diferència entre universitats i museus. No? I deia ell que unes parts del museu han de ser dedicades a la investigació, etcètera, etcètera, i una altra ha de ser per popularitzar i divulgar la ciència. I divulgar és una funció bàsica del museu. Divulgar per donar elements de reflexió perquè la societat democràtica prengui les seves decisions. Però una funció nostra és divulgar. I, per tant, divulgar amb tots els instruments, que és una cosa que alguns tipus de museus entenen perfectament, perquè hi ha diferències en els museus. Per tant, jo no crec que sigui una dictadura, el que sí que hem de veure quins són els límits fins als quals volem arribar. No? Fer una festa d'un happy park en un museu, volem arribar a això? Fins a on volem arribar? I en tot cas hi ha un tema essencial que jo crec que no n'hem parlat massa en aquestes jornades, però que és la mare de tot, que és el finançament. No? El finançament és el que ens marca doncs, la política a seguir. Quin tant per cent de finançament ens ofereix l'administració pública en els nostres museus? Fins a quan ens financia per no perdre la nostra vocació o servei públic? A partir d'una proporció molt baixa de finançament de l'administració pública, 20-30%, 40% fins i tot, el museu queda en risc la seva vocació pública. Ningú pensaria que això passi en hospitals o amb escoles o amb biblioteques. No? Per tant, clar, aquesta és una qüestió decisiva. No? Seguiran insistint per les retallades pressupostàries en què anem pujant la part que nosaltres ens hem de guanyar la vida fins no perdre aquesta dimensió pública que té els museus. Hi ha països que ja estan en una altra ona. Als Països Baixos les col·leccions són públiques, però els museus s'han de buscar la vida amb ingressos, no? Llavors ara estan rescatant-los en certa manera, però aquest és un debat bàsic de que no sabem quin és l'escenari econòmic que tindrem, eh? I aquí doncs clar, tots estem hem tingut aquests dies una perspectiva molt optimista i molt entusiasta sobre els museus i els continguts digitals i tot això, però tot això, ser conscients que ho farem en situacions doncs precàries, no? I que caldrà molta imaginació i molta dosi de voluntarisme per subsanar doncs aquestes el futur doncs que ens pot esperar. No t'escolto. Tens el micro tancat.
Perdó, perdó. No, deia que anem fatal de temps, eh? Però no m'agradaria... Hi ha una última pregunta de Liao Wei que te la poso i que tens, 30 segons. La digitalització per a la museologia es considera una construcció o una destrucció?
A veure, jo crec que és una... Si vol que respongui radicalment o blanc o negre, és una construcció. Mm. És afegir al que ja existeix nous elements. O és que els museus no van afegir el vídeo en les seves visites des de fa ja anys? És que els museus no han afegit nombrosos recursos doncs, en la visita? Fa anys que estem introduint elements tecnològics. Ara anem a un altre grau d'introducció. Però en tot cas sí que algunes coses que es van dir són importants. Qualsevol cosa que es faci en aquest sentit ha de ser feta doncs, amb qualitat i ha de ser feta seguint allò doncs, que podem fer. I jo afegiria una altra cosa. Ha de ser feta amb molta calma. No ens deixem enlluernar per noves tecnologies que són molt aparatoses, molt vistoses, etc etc, i que en els propers dies trucaran a la porta dels museus per vendre'ns, perquè ja porten temps fent-les. Són capaços, amb la crisi, de vendre'ns molts productes. Hem d'anar molt en compte, i per això cal que els museòlegs, museòlogues, que són que en definitiva decideixin, coneixin molt aquests elements, per no deixar-nos enlluernar. Jo sóc dels homes homotecnològic al màxim, i que no se'm pot acusar mai de no creure en la tecnologia que els que en coneixeu, no? Però sí que diem, anem amb prudència, perquè molts d'aquests elements han de ser complementats i no perquè sí. Va passar moltes exposicions que van fer-se exposicions. Qui recorda ja aquelles exposicions que comencen amb un vídeo llarguíssim, no? I que no, la gent impacient per veure el museu i li passaven un vídeo de 10 minuts, no? O 15 minuts. Qui recorda doncs, els codis de barres que havies d'escanejar com en lloc de carteles i que la primera molt bé, la segona perfecta i després no? Les audioguies, o sigui, hi ha molts aspectes que han fracassat doncs, en la història dels museus perquè cal trobar un llenguatge nou. I el gran tema que tenim és trobar un llenguatge. Ahir la Conxa deia que molt poques exposicions virtuals li havien satisfet. És cert. Per què? Perquè no hem trobat encara el llenguatge adequat de comunicació, com li ha costat de trobar a la premsa, de trobar el llenguatge de comunicació en línia. Ara ja l'ha trobat, el que ja està en qüestió l'altre. I, per tant, doncs és un, jo crec que és un complement que hem de tenir molt present en els museus, però amb compte i amb un cert coneixement doncs, del que anem fent.
Perfecte, doncs ara sí que acabem. Moltíssimes gràcies de nou, Xavier, per la teva, per totes les aportacions que ens has fet. Ens haurem de tornar a mirar la presentació unes quantes vegades per a continuar aprenent coses. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres. Gràcies.